Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Amb el conseller Boi Ruiz vull parlar de diversos temes de l'actualitat. El primer de tots és la situació amb la qual es troba l'Hospital de Sant Pau. És l'exemple suprem d'una pèssima gestió?
Bé, no. A veure, l'Hospital de Sant Pau és una història, és una llarga història, en el que s'ha aplicat mesures que no han curat el problema de Sant Pau, sinó que l'han fet crònic. Les mesures han estat els rescats periòdics que s'han fet en funció de les situacions de dèficit que tenia. Si mirem l'hemeroteca, en l'any 78... ja teníem a l'Hospital de Sant Pau amb enormes dificultats econòmiques, amb un dèficit de mils de milions de pessetes d'aquella època, que va requerir un sanejament, diferents sanejaments. Per què es produeix això? La situació de l'Hospital de Sant Pau, des del punt de vista d'hospital, és un hospital pavellonal que s'ha d'adaptar als canvis tecnològics, a la jerarquització hospitalària, i tot això comporta que aquest model pavellonal tingui unes despeses de funcionament que són molt superiors a un hospital en vertical. Per tant, a partir d'aquí, què es fa? Es construeix un hospital en vertical i es traslada tot l'hospital pavellonal, sense que pel mig s'arribi als acords necessaris interns per poder funcionar com un hospital vertical i continuem funcionant com un hospital pavellonal, malgrat que som un hospital vertical. Aleshores, això arriba un moment al 2007 on es pren la decisió de sanejar l'hospital definitivament. Es deixa a zero el comptador de l'hospital respecte al dèficit. La Generalitat posa els diners que l'hospital devia dels dèficits anteriors, financia la construcció d'un nou hospital i fa fer un pla de viabilitat. Aquest pla de viabilitat, parlo del 2007, amb expansió econòmica, no arriba de funcionar perquè no arribem a tenir internament els acords necessaris, i en aquests moments l'Hospital de Sant Pau acumula ja, a data d'avui, un dèficit de 57 milions d'euros. Per tant, tots els gestors que han passat per Sant Pau han passat, diguem, a lo más granado. No estem parlant de... Sant Pau no és un hospital on han anat gestors de primera fornada, sinó que han anat gestors d'alt nivell. No han aconseguit mai els acords necessaris per poder tirar endavant tot aquest...
Escolta, però estem parlant de que en 10 anys, 6 gerents... Això és insostenible.
Sí, sí. A veure,
alguna cosa passa que clar.
En aquests moments nosaltres hem de fer una certa dissecció de quins són els tres problemes de Sant Pau, no? El primer problema de Sant Pau és el seu model de funcionament, en el que no hi ha possibilitat o no hi ha hagut possibilitat d'arribar a acords laborals que permetin aquests canvis de funcionament. En segon lloc, el problema de Sant Pau és el conflicte. El conflicte que se'n deriva de no haver arribat a aquests acords. I el tercer problema de Sant Pau és el problema aquest d'entorn, d'una nebulosa, de si hi havien coses més o menys clares dins Sant Pau o no. Si parlem del primer problema, el primer problema requereix que aquest pla d'habilitat, que no ha pogut aplicar cap dels gestors, que és un pla de reorganització, és un pla, diguem, amb molt de gestió, requereix, òbviament, acords amb metges, infermeres, resta de treballadors, etcètera, de canviar determinades condicions de treballar. El segon, el del conflicte. El conflicte neix quan Sant Pau, els treballadors de Sant Pau diuen, escolti, nosaltres no podem de cap de les maneres acceptar això que li ha estat d'aplicació a tot el sector públic de la Generalitat. No podem acceptar el 5% de reducció salarial que va fer el govern Zapatero per tota la funció pública de l'Estat. No podem acceptar cap ni una de les normes transversals a tot el sector públic de la Generalitat, i per tant, a partir d'aquí, o se'ns imposa, i si se'ns imposa, ho denunciarem, i estem en aquesta situació. Denúncia rere denúncia de les mesures d'obligat compliment, entre cometes, per part del sector públic de la Generalitat, en el qual està l'Hospital de Sant Pau. I tercera qüestió, a part d'això, resulta que la legislatura anterior, no la meva, l'altra anterior, doncs, s'havien donat algunes circumstàncies de contractació de determinades persones que no dona la impressió que fos molt clara aquesta contractació. I per tant, això també es porta al jutjat. Aleshores, això...
No, el tema està absolutament judicialitzat, perquè en aquests moments hi ha imputades, 8, em sembla 8 o 10 alts càrrecs.
Sí, però això és d'allò de causa-efecte, Com que hi ha uns senyors que són contractats, ara s'imputa el que signa el contracte, darrere el que signa el contracte aquell que era patró, fins al conseller Laporta.
Per tant, torno a repetir,
per tant,
sí, difunts imputats. Dit això, Permeten que digui que això és un exemple suprem del que és una mala gestió, no?
Jo conec les persones que estan inicialment imputades, eh? Són dues persones de gran prestigi. Amb independència que en un moment determinat haguessin dedicat a la política, són persones de prestigi contrastat des del punt de vista professional. Un d'ells va ser gerent de la Vall d'Hebron, per tant, no estem parlant de qualsevol.
Però
dic, no hi ha una manera més racional de resoldre les qüestions. Nosaltres no ho hem aconseguit, i per tant, quan nosaltres no aconseguim solucionar... El primer tema sí que el podem solucionar, hi ha un pla sobre la taula de viabilitat. El segon, l'acord amb els treballadors i la no judicialització no ho podem aconseguir, i per tant demanem a l'òrgan competent que eviti que aquesta fundació pugui entrar en fallida. En fallida vol dir suspensió de pagaments. Per evitar que entri en suspensió de pagaments, li demanem al protectorat de fundacions que actuï i que la digui a la fundació què és el que ha de fer. I el que insta el protectorat de fundacions a la Fundació Sant Pau és que insti un concurs. Un concurs, la llei concursal té dos criteris d'aplicació. Un, quan una entitat està en fallida, no és el cas de Sant Pau, que Sant Pau pot encara fer front als seus pagaments, o a mig termini o curt termini podria no fer front als seus pagaments. És per aquest supòsit que demanem això.
Escolti'm, són 50 milions, deia vostè?
51 milions d'euros de dèficit.
De dèficit, 51 milions. Escolti'm, això s'ha de posar.
Sí, evidentment.
Qui ho posarà? Perquè la Generalitat no pot.
Això s'ha de posar si tots els pleits que hi ha en els tribunals són guanyats pels treballadors, que no serà el cas, perquè el principi del que es planteja és que aquest és un hospital privat, no és un hospital privat, per una raó molt senzilla. La fundació, la majoria és pública. La fundació, dels 5 membres que hi ha, només hi ha un, que és de la MIA, però... curiosament, la MIA també és pública, eh? La MIA Ilustre Administración, allò que diu patrimonial, hi ha dos membres de l'Església, dos membres de l'Ajuntament i dos membres de la Generalitat. Per tant, quan a la MIA se li entrega en propietat a l'edifici del nou hospital, la Generalitat entra amb el patrimoni. I, per tant, la majoria de la MIA Ilustre Administración és pública. Per tant, és pública la patrimonial i és pública l'entitat.
Per tant, encara ve la meva. Qui posarà aquests calés?
Aquests calés són calés que són a l'estalvi que es produiria de ser aplicades les mesures de la funció pública per tots els treballadors. És a dir, aquests 50 milions d'euros de l'any 2011 i 2012, la suma d'aquests 50 milions, és allò que sortiria de la rebaixa del 5% del sou, sí, que es va fer en el govern Zapatero, de les pagues extres de l'any 2011 i les pagues extres del 2012. És
per
dir,
tant,
la suma de tot això...
Per tant, està dient que...
estaríem amb 6-7 milions de dèficit...
O els treballadors s'arremanguen o, perdoni'm, haurà de tancar Sant Pau?
Aquesta és la situació, home. Jo crec que no arribarem a això.
No, perquè, clar, hi ha un tema tabú, que és la venda de patrimoni, de pisos, que té...
No, però a veure,
que són moltíssims.
Sí, però això és un tema... és un mantra permanent, no?
Sí.
A veure, les donacions que es fan a la Fundació tenen com un condicionant molt clar, que és que no és per pagar salaris ni per ajudar al dèficit de la Generalitat. És a dir, el rendiment d'aquelles propietats s'ha d'aplicar a l'Hospital de Sant Pau. En els dos últims anys d'aquest rendiment hi ha hagut 10 milions d'euros. Aquests 10 milions d'euros s'han aplicat a beques dels residents, s'han aplicat a recerca i s'han aplicat a equipaments tecnològics nous.
És un patrimoni que genera molts diners, perquè són donacions de pacients...
Sí, però és finalista, que... no pots fer utilitzar, no pots utilitzar pel que vols.
Una fundació no
és per tapar forats.
És que, clar, que, si no...
Però ja he dit que era tabú, eh?
És una obligació, no?
A més, és patrimoni públic, eh? Clar. És una fundació pública. Mm. Per tant, aquests pisos, quan es donen, o aquests béns que es donen, es donen a la MIA, que és pública. Per tant, si algú exigís que es pagués això amb un bé públic, crec, entre cometes, que seria una cosa que no és admissible en dret, que és que agafis una propietat pública i te la puguis quedar per fer un pagament amb un deutor. Això en el món públic no és possible. Però dic això, aquí hi ha una sèrie de qüestions històriques, un mantra històric que al final, què és el que tapa aquest mantra? Que l'únic hospital de Catalunya que no ha tingut cap acord laboral o no s'ha produït una reducció salarial...
M'està dient que el gran problema... Permeti'm, conseller, però m'està dient que el gran problema que hi ha en aquests moments perquè s'hagi arribat a aquesta situació de demanar un concurs de creditors, estem parlant de que és un problema dels treballadors?
No,
O del seu comitè d'empresa?
Hi ha un problema de desacord. Jo no sé, a veure, amb aquestes coses és com...
Perdó, li diré d'una altra manera. El desacord entre els treballadors i l'empresa fa que en aquests moments s'hagi de demanar un concurs de creditors?
Exactament. El desacord des del 2011 fins avui és el que ens porta això.
Hi ha hagut un canvi de comitè d'empresa del 2011 fins
avui? Jo crec que no, sí, que jo recordi no. Són els mateixos membres i mateixos responsables. Des del 2010, 11 i 12. Mm. Per tant, no s'admet el 2010 els ajustos com a hospital públic, no s'admeten el 2011 i no s'admeten el 2012.
I què ha de passar perquè es resolgui això?
Per tant, el que nosaltres demanem, i aquí té les competències per fer-ho i el coneixement per fer-ho, és que per intervenció judicial es prenguin les decisions, un jutge prengui les decisions, que siguin irrevocables o siguin decisions que no es puguin portar a un tribunal per salvar l'entitat.
Per tant, no sé si l'audiència li està quedant clau o no, conseller, però la justícia ha d'agafar l'Hospital de Sant Pau per imposar acords?
Bé, quan no és possible des del pacte, s'ha de buscar l'autoritat competent. Per quina és la nostra finalitat primera. Nosaltres volem que l'Hospital de Sant Pau continuï sent l'hospital que és, amb l'excel·lència que té, que els professionals estiguin tranquils i no tinguin por a aquell hospital permanentment en mantres reiteratives digui que si serà un hospital de crònics, que si el tancarem, que si no, tot això. Nosaltres volem un hospital d'alta tecnologia com és Sant Pau, que pot créixer molt més, però que en aquesta situació és molt difícil que facis plans de cap tipus, que els professionals tots tinguin la garantia de que allò funcionarà com ha funcionat fins ara i que la gent que utilitza l'hospital no tingui ni el més mínim dubte. 75.000 persones van a Sant Pau a l'any, Aquestes 75.000 persones no tinguin el més mínim dubte que aquell hospital és el que servirà als seus interessos.
I segona, i a conseqüència de la primera pregunta que li feia sobre el tema, i la imposició d'aquests acords, conseller, suposa una garantia de continuïtat llavors a Sant Pau?
Clar. Fixi's un detall. En l'any 2000...
Per tant, els treballadors poden estar tranquils?
Sí, absolutament tranquils. O sigui, aquí tothom pot estar absolutament tranquil. Treballadors, usuaris, professionals, tothom. Fixi't en quin element paradoxal hem arribat. Els treballadors els retenen la direcció de l'hospital al 5% que marcava, parlo de la primera mesura Zapatero, 5%. Se'ls treu de la nòmina el 5%. Els treballadors fan una... El representant dels treballadors fan una demanda al tribunal i el tribunal diu, no, escolti'm, aquest és un hospital privat, sense entrar en més fundació privada, hospital... És un hospital privat, per tant, no li era d'aplicació directa una norma pública. Primera sentència, Sentència en primera instància. Aquesta la té recorreguda a l'hospital, per descomptat. Què passa? Que automàticament aquest 5% que no tenen a la butxaca els treballadors, a més, a l'hospital el té que anar provisionat. Els seus comptes és una despesa que ha de tenir. Per tant, té la despesa, els treballadors no tenen els diners, i al tenir la despesa, l'empresa perjudicada perquè no té els diners, els té comptabilitzats com una despesa, i el treballador no els té a la butxaca. És la situació més paradoxal que es pot donar. La mesura ni ha servit efectivament per estalvi, comptablement parlant, ni ha servit la demanda dels treballadors perquè els treballadors tenen els diners. Clar, aquesta situació requereix que intervingui algú que des del punt de vista d'autoritat legitimada prengui les decisions, que no sé quines són, perquè no és el meu camp, tot això és un tema del protectorat, és un tema del Departament de Justícia, que saben el que s'ha de fer en una situació com aquesta amb el tribunal corresponent.
Demano, si un hospital està en concurs de creditors, les condicions laborals dels seus treballadors, clar, ja no les posarà ningú, o les posarà el jutge. Per entendre. Per tant, els convenis quedarien en paper mullat, ja.
Oh, clar, els convenis quedarien en paper mullat. És a dir, suposo, és a dir, ja dic, tècnicament no sé com va, però el que sí que és cert és que també ha quedat molt clar. Les demana la intervenció abans de que l'hospital pugui entrar en una situació on no pugui fer front als seus pagaments. A l'hospital encara pot fer front als seus pagaments. Perquè això no succeeixi, perquè clar, si cada mesura de les que anem prenent té una demanda judicial que obliga a provisionar, per tant no tens l'estalvi, arribarà un moment on serà impossible pagar totes les obligacions que té l'entitat. Per tant, la mesura és una mesura precisament per evitar caure en la situació de suspensió de pagaments, que és la segona hipòtesi que té la llei concursal. Per tant, protegir, per una banda, òbviament, els interessos dels treballadors, bàsicament els llocs de treball, i protegir que l'empresa no entri en fallida i desaparegui, més sent una fundació. Aquesta és la finalitat que perseguim, demanant-li a justícia que intervingui com a responsable de protegir els interessos d'una fundació, sigui pública o sigui privada.
I podria fer justícia que s'accelerés la sentència? Perquè, clar, aquí estem pendent d'un jutge que dictamini, i aquí els dies són importants.
Per això, és important que féssim això ara i no esperéssim a una situació límit on ja no es pot fer front als pagaments. Per tant, el pla de viabilitat hi és a sobre de la taula, està fet, està aprovat pel propi protectorat i reconegut. El que passa és que moltes de les mesures que conté aquest pla de viabilitat, entre les quals estan les pagues extres famoses, etc., són impossibles aplica, perquè no hi ha manera d'arribar a un acord, ni un acord amb la mediació de treball. Hi ha hagut meses amb mediació de treball, s'ha intentat resoldre tot això, no hi ha hagut manera. En base a què? De dos grans arguments. Un el deia el senyor Xavier Sardà. Home, escolti, si hi ha un patrimoni, per què hem de pagar de la nostra butxaca? Que venguin aquest patrimoni i a l'Hospital de Sant Pau no s'han de baixar els sous. Clar, això podria ser extensiu a tots els altres hospitals de Catalunya. Per tant, i el segon, Escolti'm, i aquí això s'ho han fet entre 3 o 4 de l'anterior govern, que col·locaven aquí a la gent que volien i de la manera que volien. A partir d'aquests dos mantres, que no són la causa ni gens ni mica de la situació econòmica de l'hospital, fixi's, el rendiment del patrimoni són 10 milions. Per tant, el que pot haver costat el sou d'aquesta gent, que per cert tot això quedarà en paper mullat segurament, no confonguem a la gent, no confonguem que el problema de la propietat i la titularitat i el problema d'uns quants contractes és el problema de fons de Sant Pau. Això crea un estat d'ànim molt positiu a posicions molt radicalitzades. Si tu crees un estat d'ànim, mira, aquí feien el que volien, no comptàvem amb ningú, aquí es col·locava gent, o per altra banda aquí l'església es queda amb un patrimoni, no és cert, el patrimoni és de la MIA, insisteixo, on quatre representants dels sis membres del Consell del Patronat són públics, dos ajuntament i dos...
De tota manera, sí que hi ha hagut dades que fan pensar una pèssima o una mala gestió. Jo recordo una informació del País que parlava que un gerent va cobrar sense haver treballat durant un any.
Bueno, això ho diu un diari, això està al jutjat i ja veurem què diu el jutjat.
Estem parlant de gairebé 150.000 euros. Però...
Ja veurem el que diu el jutjat. Jo no anticipo...
Li consta?
Conclusions. A mi no em consta, No em consta que no treballés. El que cobrava no sé el que cobrava, però no em consta que no treballés aquest suposat adjunt a la gerència.
I una altra informació, és a dir, per exemple, que Xavier Pomés estava en dues fundacions privades, també, de gestió sanitària.
A veure, en Xavier Pomés es va... En Xavier Pomés, primer... és president institucional de Sant Pau, no és president executiu, per tant ni està retribuït, ni té signatura, ni pren decisions executives.
No cobra.
Igual que no cobra i per tant no pren decisions, perquè es pot cobrar, no cobrar i prendre decisions, Ni cobra ni pren decisions executives. És el president del patronat, no el president institucional executiu. Segona, en Xavier Pomés, evidentment té una vida professional. En aquesta vida professional estava vinculat a dos consells d'administració, un que no té res a veure amb el sector salut i un altre que col·lateralment podria tenir que veure amb el sector de salut.
Center Network i MGO.
El senyor Pomés va presentar la dimissió d'aquest Consell d'Administració dos dies després de ser nomenat president de Sant Pau. Per tant, s'ha de parlar amb rigor de tot, dos dies després. Per si de cas, podia ser interpretat que el seu paper dins d'una entitat que podria dedicar-se al transport sanitari podria tenir algun interès col·lateral o es podia beneficiar sent president de Sant Pau i del Clínic. Per tant, jo crec que tot això, insisteixo, és la boira que ens fa despistar de la qüestió de fons. La qüestió de fons és que a l'Hospital de Sant Pau tots els professionals han d'arribar a acords amb l'entitat que permetin que la minoració dels ingressos que té l'Hospital de Sant Pau per la situació òbvia, que no cal que expliquem, la que es troba el país i la sanitat pública, permeti que l'hospital continuï sent viable com s'ha donat a la resta d'hospitals.
Conseller, hi haurà més retallades?
Home, jo espero que si l'objectiu de dèficit és el que esperem que sigui, el desitgem que sigui, haurem de mantenir les retallades que hem fet fins ara, però no augmentar el número de retallades. De fet,
permeti'm, mantenir les retallades que s'han fet fins ara és continuar retallant...
No. Significa que nosaltres no podrem, en els propers anys, que els nostres professionals recuperin el poder adquisitiu que han perdut en aquests 2-3 anys. Per tant, aquesta pèrdua hem d'estabilitzar, entre cometes, aquesta pèrdua del poder adquisitiu, però no podrem millorar el poder adquisitiu.
Veurem com a Madrid privatitzacions?
No. Si ni aquest govern ni aquest conseller defensen un model com el de Madrid. Jo no entro a fer judici de valor sobre el model de Madrid, però no és el nostre model. El model de Catalunya és un altre. I ho ha sigut sempre des de l'any 34. El nostre model...
Jo sí que hi entro, en el model de Madrid. I em sembla fatal. O sigui,
el de Madrid.
Inquieta molt el fet que els hospitals acabin amb mans privades que tenen una finalitat clarament econòmica.
Però li preguntaré, això que diu Cerdà, li pregunto. És a dir, una manera de no augmentar la despesa és privatitzant serveis.
No.
Serà aquest el futur de la sanitat catalana?
No. Ni gens que no ha sigut mai. O sigui, nosaltres, en l'any 34, i això va seguir amb la seguretat social i va seguir després amb la democràcia, vam decidir tenir un model sanitari on l'autoritat la tenia la Generalitat. Per cert, és una llei que es diu Llei de Bases d'Atenció Sanitària i Atenció Social, que es firma el president Companys, que diu que la Generalitat és l'autoritat sanitària i els serveis es prestaran a través dels hospitals municipals o particulars que hi hagi a l'indret on toqui que hi hagi un hospital a Catalunya. Aquest ha estat el nostre model. Que a Manresa. A Manresa teníem un hospital de Sant Joan de Déu, doncs aquell hospital de Sant Joan de Déu formava part de la xarxa pública. Que teníem l'hospital de Sant Andreu municipal, xarxa pública. Que havia un hospital d'una mútua, xarxa pública. Aquest és el model que hem fet. Bàsicament, això sí, amb una diferència notable, que eren entitats, la gran majoria d'elles, sense afany de lucre. Per tant, amb una finalitat amb la que van néixer que era molt clara i molt evident. No? Per tant, aquest és el model en el que que Catalunya ha anat funcionant històricament. Tots aquests centres depenen directament i funcionalment del Servei Català de la Salut, que és l'autoritat sanitària, i fan allò que el Servei Català els encomana.
Està tocat os ja amb sanitat a Catalunya?
Tocat os en quin sentit? En
home, d'aquella no es pot...
No, és evident, nosaltres no podem rebaixar el munt econòmic del nostre pressupost. Ara hi ha molt a fer en el sentit que tenim que fer les coses d'una altra manera.
Com?
D'una altra manera, per exemple, nosaltres tenim molts serveis que estan duplicats perquè en el moment on es van ser crear era necessari que fossin duplicats. Ara hem de revisar-ho, hem de revisar la funció de l'atenció primària, hem d'entendre que hi ha noves tecnologies que ens obliguen a fer les coses
d'una
altra manera.
Perdó, un exemple de duplicat, sisplau.
Un exemple del que dic, per exemple.
De duplicat, de casos de...
De casos duplicats. Serveis d'urgències amb una població capital de província, dos serveis de cirurgia de guàrdia a partir de les 2 de la nit, que com a promig fan entre una i dues apendicitis i una hèrnia a la setmana. Per tant, a 10 minuts de distància. Per tant, alguna cosa... Això què vol dir? Això vol dir que mentre estem gastant els diners en això, tenim 180.000 persones en llista d'espera. És a dir, per tant, hem de prendre alguna decisió.
Podríem veure tancar algun hospital?
No. En absolut. Nosaltres partim de la base de que el canvi de model sanitari passa perquè nosaltres tenim hospitals que tenen serveis, no sé si ho explico bé, hem de passar serveis que tinguin hospitals. És a dir, que la proximitat no sigui amb una estructura pròpia, sinó que els serveis siguin d'un hospital que referencia altres hospitals. Aquest és el model que creiem que hem d'avançar amb tranquil·litat, amb bons aliments, és a dir, sense pressa, sense entrar com un elefant en una catxarreria. És a dir, aquest és un projecte que li diem reordenació territorial de serveis, que abastarà fins al 2015 i més allà si és necessari.
Escolta, hi ha moltes vegades que s'utilitzen segons quins eufemismes polítics, també li he de dir, i no dic ara pel que està
dient.
No, jo ho sé, però amb coses que, per exemple, és a dir, no, és que no retallarem més, però, escolti'm, pot garantir el servei?
Evident.
Perquè aquesta és la clau de volta, és a dir, garantir el servei. Perquè hi ha dos punts a la societat que cada vegada que sento que sentim la paraula retallada ens han... Mira, de sortir... Un és la sanitat i l'altre és l'ensenyament.
Jo vaig garantir en l'any 2011 que cap ciutadà de Catalunya perdria cap prestació d'atenció, cap prestació. Per tant, que seria atès, i vaig dir, seria atès a expenses de tres grans sacrificis. Un, el sou dels professionals, de tots. Dos, a partir de que seria d'admetre o una espera major per a qüestions no urgents, o tenir que ser atès una mica més enllà d'on un s'atén habitualment. I tercera, expenses d'una rebaixada molt important de la despesa de farmàcia. Això ho vaig dir al febrer del 2011. Anem a resultats 2011, anem a resultats 2012. Ha augmentat la llista d'espera, com vaig dir, el 2011, inflacionant el 2012, intentant que el 2012 es vagi reduint i es anirà reduint més al 2013, partint de la base, recordem que amb una plena expansió econòmica el 2010, o sigui, amb el final de la inèrcia de creixement econòmic, Catalunya tenia 150.000 persones en llista d'espera. Per tant, aquest fenomen expansiu no va prioritzar algunes coses. Per mi, el que és prioritari és que la gent no esperi. I, per tant, tot el que tinguem que fer és per aflorar recursos, no per estalviar-los, gastar el pressupost que tinguem, evidentment, sí, només el que tenim.
Com s'entén que puguin tenir una despesa per habitant en sanitat comunitats com el País Basc o fins i tot Madrid, que quasi bé és un 50% més elevada?
Bé,
No és terriblement injust quan es parla, clar, d'aquí, home, tot el dia parlem aquí de dèficits asimètrics, aquí, però finalment hi ha el dèficit asimètric de les persones.
Aquí hi ha dues coses, també. Una cosa és la realitat que hem de gestionar, que no podem deixar de gestionar-la perquè sigui injust el que tenim. És a dir, i lluitar perquè el que és injust deixi de ser injust. Per tant, són dos fronts diferents. Clar, jo no em puc esperar, des del punt de vista de la meva responsabilitat, a que un dia això sigui just. Per tant, mentre tinc el que tinc, tinc que preocupar-me de que la gent rebi l'atenció amb el que tinc. I mentrestant, fer pinya amb la resta del govern i amb el país, en demanar que això que és injust sigui just. Sí. Per tant, si no, sí que podríem entrar en molt altre problema. Hem d'intentar evitar aquest problema. I aquest problema, en aquests moments, pivota bàsicament en dos grans elements, que és el sou de la nostra gent i la gent que s'espera. Si jo tingués més diners, hi hauria moltíssima menys gent esperant i la nostra gent estaria millor tractada econòmicament. Aquests són els que paguen a la insuficiència financera de Catalunya, els nostres professionals i la gent que s'espera. Però no em queda més remei que amb aquests recursos gestionar com puc, perquè la gent tingui l'atenció que ha de tenir i que té.
Xavier Sardà, Esperança García, Màrius Carol, Esperança, una pregunta?
És una pregunteta només. A veure, senyor Boi, vostè com que ens ha explicat...
Està embarassada una miqueta. Digues.
Punt. Segueixo. La pregunta era, quan vostè ens estava explicant com funcionava el patronat de l'Hospital de Sant Pau, que hi havia de 4 representants, 3 eren públics, etcètera, etcètera, i parlava de justícia també, el que era just o no, i la percepció que tenien els ciutadans, no creu que és difícil, com a mínim per la ciutadania, entendre just que 1.200 milions de deute de TV3 i no es demani anar al concurs i, en canvi, sí, amb 30 a l'Hospital de Sant Pau? I la segona cosa, vostè té moltíssima experiència des de fa molts anys amb tema de sanitat. El forat d'on ve? Si no és del salari, si no és de la gestió, d'on ve?
Miri, el forat a l'Hospital de Sant Pau ve d'una raó molt senzilla, ve del cost de personal. Per què? Perquè un model, quan es va fer l'hospital vertical, es va dir que es feia l'hospital vertical precisament perquè el cost de funcionament d'un hospital vertical és molt més econòmic que el cost de funcionament d'un hospital regional. I, per tant, això significava que al reagrupar tots els serveis en un sol edifici, el número de persones que s'haurien d'emplear serien menys. I es va dir, escolti'm, i això serà una... I es farà des d'una llengua passiva, és a dir, tota aquella gent que jubili, aquella gent que marxi, no es anirà substituint. Aquest era el plantejament de l'hospital. Li poso un exemple. Nosaltres, en aquest últim any, hem traslladat a l'últim servei que quedava pavellonal, que era el de psiquiatria. El servei de psiquiatria s'ha incorporat a l'hospital de l'edifici vertical. Sap quin estalvi suposa això? 450.000 euros anuals. Sap de què? De l'ambulància de traslladar el malalt del pavelló de psiquiatria a l'hospital quan tocava i tornar-lo de l'hospital al pavelló de psiquiatria. Imagini's si hi ha coses importants d'estalvi de passar d'un model pavellonal a un model d'un sol edifici. Per tant, aquest era un projecte molt clar, és un projecte molt de llibre, molt de manual. El que passa és que, clar, aquest manual comporta que siguin possibles i factibles, amb els acords pertinents, els ajustos de cada una de les partides. La resta de partides, l'hospital ha fet un exercici d'estalvi de 5 milions d'euros en els últims 2 anys amb consums, amb una racionalització dels estocs, amb un consum adient. Per què es aconsegueix això? Per la implicació dels professionals. O sigui, cuidado, tots els professionals de Sant Pau estan implicadíssims amb l'atenció sanitària, implicadíssims. Si no, té res a veure una cosa amb l'altra. Per tant, jo allò que m'agrada molt, que és la dissecció de les coses, no? Una cosa és el compromís dels professionals, els que són professionals, que són excel·lents, el que volen que us tiri endavant, i una altra cosa és el conflicte laboral que neix d'unes necessàries mesures que s'han aplicat a tot el sector públic i que ha estat impossible arribar als acords pertinents a Sant Pau.
Val. Li vull... L'altra pregunta.
Sí. Dir, clar, són dues coses diferents.
És un exemple, eh?
Són dues coses diferents. Tu pots tenir un dèficit i tenir capacitat de retorn, i tenir un dèficit i no tenir capacitat de retorn. Per tant, si TV3, amb la situació que té, que la desconec, té un pla de viabilitat i té capacitat de retorn, no té que intervenir ningú més si arriba als acords oportuns i si fa els ajustos oportuns. Quin és el problema de Sant Pau? Que si no hi ha capacitat de reconduir aquest dèficit va una altra vegada en augment i posa en perill la viabilitat de l'entitat.
Però són 30 milions només.
Són 57
milions, ha dit vostè.
Sí, però 57 milions en un pressupost com el de Sant Pau no és fàcil, perquè estem parlant d'uns pressupostos molt ajustats sense tu poder posar preu al que fas. TV3 pot posar preu a la publicitat, a l'hospital no pot posar preu a lo que fa a l'atenció pública que fa, li ve donat aquest preu. Per tant, és un element diferenciat.
Em queden dues preguntes. La primera és sobre un col·lectiu social importantíssim com és els farmacèutics. Escolti'm, no és impresentable que no hagin cobrat des del mes de novembre?
Anem a la dissecció una altra vegada.
Aviam.
A veure, els farmacèutics aquest any estan cobrant a 60 dies. Els farmacèutics tradicionalment han cobrat a 30 dies. I aquest any, 2012, estan cobrant a 60 dies. Queden 2 mesos de pagament de l'any anterior, és novembre i desembre, que aniran incorporats en el FLA de proveïdors que hi haurà per tots els proveïdors del sistema públic, tant català com la resta d'Espanya. És a dir, per tant, el que és inconcebible és que el flux de tresoreria que ens arriba de Madrid ens faci que no solament els farmacèutics, sinó tots els proveïdors del sistema sanitari públic estiguin en la situació que està, prioritzant moltes vegades el pagament de la farmàcia al pagament de concerts. Nosaltres el que preocupem sempre quan paguem un concert sanitari és que es pugui pagar la nòmina. Això no ha de parellar ningú.
Però és terrible que s'hagi de pagar 60 dies, eh? És terrible, eh? Que és
a 60 dies.
60 dies, és que...
A veure, 60 dies... jo, si li poso 60 dies...
I després novembre i desembre tres del FLA, és que esclar,
és horrorós, eh? Però dit això, nosaltres hem aconseguit, com a mínim, aquest any anar 60 dies. L'any passat no anàvem a 60 dies. Hi ha comitats autònomes que estan molt pitjor, no és un consol, eh? Però el problema torna a ser estructural. Sí. També un matís, eh? Fixi's que les oficines de farmàcia no són empreses, són treballadors autònoms. Això és important tenir-ho present. Per tant, quan
pitjor,
tenen...
No,
tenir-ho present perquè els fa més mal encara. Mm-hmm. Se fa més mal perquè no tenen capacitat de resposta més que la del seu propi patrimoni.
Només això de les pensions i l'esperança de vida, que vigileu que no ens fotin quan siguem iaios, ens fotin ràpidament cap a l'altre món per estalviar,
Algú t'ho van dir, que algú insinuava. Per cert, La Vanguardia publica avui que el president de la Generalitat explicarà demà un pla de govern per exposar els 7 punts més destacats que vol dur a terme aquesta legislatura. No sé si estava previst, si s'espera alguna sorpresa. Estava previst.
Sí, a veure, el president de la Generalitat ens va demanar al principi de legislatura que cada un dels departaments aportés el seu pla de govern, perquè aquest pla de govern ser condensat, ser consolidat, i a partir d'aquí sortissin les 7 línies, els 3 eixos estratègics que té el pla de govern, que són la cohesió social, tota una sèrie d'eixos on sumen cada una de les accions de govern dels departaments. Per tant, és una cosa que ja preveiem que aquest dimarts el president presentaria en el Consell Executiu el pla de govern, que és la síntesi i l'ensamblatge de tots i cada un.
Aquesta dissecció ha sigut més fluixa,
No, vaig a la dissecció.
S'espera alguna sorpresa o no?
La meva tendència quirúrgica em porta això. No espero cap sorpresa. Les conselleries que són, per mi, diem, interseccionen amb mi, sí que conec l'element, no? A veure, jo sé quines són els dos eixos estratègics que jo proposo per al meu departament. Jo tinc dos eixos estratègics, que és l'eix estratègic de la cohesió social, és a dir, que el sistema sanitari és un sistema en el que no es pot renunciar de cap de les maneres amb els seus atributs a universal, equitatiu, etcètera. Per tant, aquest eix per mi és... Però hi ha un segon eix, que aquest eix té una derivada molt important, especialment en polítiques keynesianes, que és un sector reactivador de l'economia. És a dir, nosaltres, el 50% del que gastem en sanitat va a parar a l'economia productiva, des de l'enciam que menja el malalt ingressat, fins al medicament, fins a la gassa, fins a l'empresa auxiliar de no sé què. És a dir, per tant, desinvertir en salut també és desinvertir en reactivació econòmica. A més a més, la recerca, que és molt important per nosaltres, és un valor de futur econòmic d'aquest país.
A vegades entre la gassa i l'enciam no es distingeix clarament que és una cosa i l'altra.
Escolti'm, jo de debò no em puc estar de dues preguntes més. La primera, a Mallorca ha estat, ara que parlava del sistema universal, ha estat públic el cas del FAPALM, que és aquest immigrant sense papers que va morir per desatenció, precisament per no tenir papers. Això és impossible que pugui passar a la sanitat pública catalana?
A Catalunya és absolutament impossible. És a dir, no hi ha... Jo em vaig pronunciar des del primer moment. Per tant, a Catalunya li donem targeta sanitària a tot ciutadà que sabem que està a Catalunya. Clar, ha d'anar a demanar-la, la targeta. Ha d'anar a l'Ajuntament a empadronar-se i amb el paper del padrón a buscar la targeta. Nosaltres sí. Per tant, tothom té accés a la targeta simplement empadronant-se.
Val.
Simplement.
I la pregunta que li faig ara correspon segurament...
I mai farem de negació d'auxili, Si arriba alguna persona, els metges d'aquest país saben perfectament, i a mi em tenen a darrere perquè tinc un malalt, i després li preguntin si té papers.
És que urgències està cobert. És que urgències, amb aquesta última reforma, està cobert. El que no està cobert, diguem-ne, és el tractament continuat.
A Catalunya sí,
La segona pregunta. Jo entenc que és més a serveis socials, però també afecta la sanitat pública. L'altre dia ens van saber que a Barcelona s'ha detectat que hi ha gairebé 3.000 nens amb problemes de malnutrició. Què falla un país quan passen coses com aquestes?
Aquí hem de distingir dues coses amb la malnutrició. Torno a la dissecció. Una cosa és la malnutrició per no arribar a tenir els aliments adequats, i una altra cosa és tenir els aliments adequats i menjar malament. Són dues coses diferents. Aleshores, no sé, aquest indicador no sé si abasta els dos o simplement fa referència a aquells que no tenen accés al menjar. De totes maneres, jo crec que en aquests moments el tema de l'accés al menjar, que és, no cal que digui el que significa, ens hi hem de posar tots. Jo he fet una carta a tots els presidents de les dues patronals d'hospitals de Catalunya i els presidents a totes les entitats públiques sanitàries de Catalunya perquè habilitin mecanismes perquè el menjar que ens sobra als hospitals, que és molt, pugui ser traslladat a aquelles entitats que donen de menjar, o inclús, si és possible, en els nostres hospitals tenir un lloc on es puguin servir menús a la gent que no té diners per menjar, especialment als nens. En aquest sentit, jo crec que hem de fer-ho tots.
Senyor Ruiz, llavors aquesta prohibició que ha fet l'Ajuntament de Barcelona de repartir amb una fundació aliments pels més necessitats perquè dona mala imatge a la ciutat, què li sembla?
Home, és que no cal repartir pel carrer quan hi ha llocs que es pot repartir.
Hi ha persones que tenen problemes psicològics i psiquiàtrics i no van a aquests centres.
Escolta, si hi ha una ciutat que paga diners amb impostos, és Barcelona, i té recursos suficients com per tenir uns serveis socials que solucionen aquest problema. Jo és que també això de convertir la ciutat en una mena, de corrua que... de gent anar a buscar un entrepà, hi ha llocs, no?
No arriba l'ajuda, no és incompatible.
És un problema de mala imatge.
Jo crec que ben organitzats no cal que es donguin menjar franges al carrer, i a més els serveis socials tenen detectades aquestes persones que tenen una incapacitat per decidir o saber anar a un lloc.
Doncs llavors hi ha alguna cosa que falla, no?, amb la gestió del servei.
Bueno, no, perquè hi ha molt bona fe, hi ha gent amb molt bona fe, que vol veure, sortir al carrer a trobar solucions a les coses.
És condició humana adaptar-te a l'oferta més còmoda, i si la més còmoda és que al carrer, al costat d'allà per on transites, et donen menjar perquè t'has de desplaçar, no sé on. Per tant, aquesta condició humana no hem de pensar mai que no existeix.
Són les 10 i 6 minuts, permeteu-me, Permeteu-me. Hola, Pilar.
Hola, ja està bé.
Aviam, una cosa. És a dir, escolta'm, els dilluns passen coses molt estranyes. Un tertulià que se'n va i no torna, de moment. La Pilar que ha de tornar i no torna, què passa?
No, per allò, no sé si el gelat tinc jo o el teniu vosaltres. Jo tornava avui. Si aquest país fos un país en condicions, Catalunya tingués les infraestructures que li calen, a les 6 del matí hauria aterrat a Barcelona com una reina i us hagués vingut a veure. Ah. Però com que hem de passar per Madrid, la Villa i Corte...
Ja estem.
Mira que teníem ganes que estiguessis avui aquí amb l'Esperança. I no hi ha hagut manera... Amb l'Esperança, amb el Cerdà i amb el Màrius, però clar, com l'Esperança...
Amb tots. L'Esperança que ja es dedicava a aixecar la ciutat de Barcelona, pel que veig.
No, hi ha una crítica.
Està lluny, però el poc que sent ja...
Sí.
Ja agafa el Tomahawk.
Ja va bé.
Escolta, em vas deixar sol amb el Herman, eh?
Em va arribar el cantam a Buenos Aires de que havies deixat el Herman Terz en el seu lloc.
Vas deixar
tant,
sol.
Em vaig sentir molt ben representada.
Un petó.
Salutacions al conseller també.
Què tal? Pilar, bé?
Hola, molt bé. Escolta, que ho fas molt bé. No els hi fotis cas en aquests, eh?
Perdona, però queda molt bé ell solet, eh? Ha disseccionat Catalunya.
Molt bé, Pilar, escolta, t'espero dilluns que ve, eh?
Molt bé,
que vagi bé, un petó. Que vagi bé. Conseller Ruiz, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Màrius Querol, Esperança García, Xavier Cerdà.
No ens ha arribat el pis.
Sí, el té aquí.
Deixa'm.
Ara acabem. Senyors, fins la setmana que ve. Bon dia.